RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 6. La policia ha detingut 7 persones a Suïssa en incidents vinculats als disturbis de França per la mort de Nael, un jove de 17 anys, recordem-ho, a mans de la policia. Les protestes han arribat fins aquí i també s'han estès per França, on aquesta nit han tornat a haver-hi 700 detinguts, una xifra que ha disminuït respecte a la nit anterior. També hi ha hagut 45 policies ferits. Avui ha parlat l'àvia de l'adolescent mort. Demana que s'acabin els disturbis al país. En una entrevista telefònica a una televisió francesa, diu que s'ha de deixar destrossar edificis i, sobretot, vehicles i escoles. La dona acusa part dels manifestants de fer servir la mort del seu net com a excusa per destruir el país.
La policia, afortunadament, està allà. A la gent que està trencant coses, els dic que parin. Pareu. Pareu. Esteu utilitzant en Nael com a excusa. No, heu de parar. No trenqueu finestres, escoles i autobusos.
També apunta que no té res en contra de la policia, només contra la gent que va disparar al seu net. A aquesta hora hi ha algunes retencions a les carreteres pel retorn del cap de setmana. Mirem quines són. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
Doncs, efectivament, tenim ja lentitud en retencions, sobretot de retorn a diferents vies. Comencem amb un parell de vies on hi ha hagut un accident. En el cas de l'autopista P7 a l'Ametlla de Mar, on hi ha un sol carril obert en sentit sud, en sentit Castelló, per un accident. Hi ha, de moment, uns 3 quilòmetres de retenció en aquest punt de la via. I, d'altra banda, a l'autopista del Maresme, on també hi ha hagut un accident a l'altura d'Alella, ara ja tots els carrils oberts, però vaja, queda un tram de cues, de retencions, més o menys entre la zona de Vilassar i aquest punt d'Arrella en sentit Barcelona. Destaquem, això sí, el que dèiem, lentitud d'aturades de retorn, sobretot la P7, punts habituals, com és ja la zona de Sant Celoni, més avall, entre Cardedeu i la Roca, amb trams de lentitud, aturades fragmentades en sentit sud, i també la zona de Sant Sadurní d'Anoia, amb uns 3-4 quilòmetres més de lentitud amb retencions en sentit Barcelona. A la resta de vies destacarem també trànsit lent amb aturades de la C32 a l'altura de Sant Andreu de Cabaneres en sentit Barcelona, i les vies que tornen de Costa Brava, sobretot en aquest cas la C31, tot el tram des de Platja d'Aro fins a Santa Cristina d'Aro va molt ple en direcció Llagostera.
Yolanda Díaz diu que quan la taula de diàleg entre l'Estat i la Generalitat arribi a un gran acord, els catalans podran votar aquest pacte. En una entrevista al Mundo, la líder de Sumar també diu que vol donar 20.000 euros als joves de 18 anys perquè es formin o emprenguin.
Cuando alcance los 18 años, les vamos a entregar 20.000 euros para que, si quieren, puedan desarrollar un proyecto vital. Esto es clave en un país como España. Es una medida para los jóvenes.
La candidata a les eleccions generals ha advertit que un govern PP i Vox no millorarà la relació Catalunya-Espanya. També ha dit que el diàleg és l'única eina per resoldre el conflicte polític. I a Terrassa, el Raval de Montserrat ha esclatat amb el 2-9 amb folre i manilles dels Minyons. Els Malva han estat els grans protagonistes de la diada, descarregant el seu gran primer gamma extra de la temporada. L'actuació s'ha fet aquest migdia en el marc de la Festa Major del municipi. I ara els esports amb Pol Rodríguez.
Joan Laporta reconeix contactes amb el Fenerbahçe per fitxar el jove talent turc Arda Güler. Ho ha dit aquest migdia en la 12a trobada de penyes del Barça a Castella-La Manxa. En declaracions a la televisió local, el president també ha celebrat que la UEFA hagi acceptat l'equip en la propera edició de la Champions.
Estamos satisfechos porque los investigadores de UEFA pues no han visto motivos para dejar al Barça fuera de la competición. Tenemos también el plan de viabilidad que ya iniciamos aprobado por la Liga. Queremos más. No nos conformamos con esto porque creo que tenemos que dar el salto ahora ya a Europa y por eso estamos reforzando el equipo.
Mentrestant, Víctor Lafay ha guanyat la segona etapa del Tour de França i la primera de la seva carrera a la ronda francesa. Adam Yates conserva el mallot groc, però Pogacar, un dels favorits, es troba ja a només 6 segons. En futbol, avui es completen els partits de quarts de final a l'Europeu Sub-21. Ahir es va classificar Espanya i Israel per semifinals. Ara ha començat el primer partit entre Anglaterra i Portugal i a les 9 el França-Ucraïna sortirà el rival d'Espanya a semifinals. I a la Fórmula 1, Max Verstappen ha aconseguit la 7a victòria de la temporada en la cursa del Gran Premi d'Àustria, el Red Bull Ring, per davant el Ferrari de Leclerc, que ha estat segon, i per davant també el seu company d'equip, Checo Pérez, que ha quedat tercer. Sainz ha fet quart i Alonso 6è, un Verstappen que té un avantatge ja de 88 punts al capdavant del Mundial quan queden 13 curses.
I el temps, acabarem el cap de setmana sense canvis i es mantindrà el domini del sol, però amb nuvolades en zones de muntanya que, a tot estirar, descarregaran algun xàfec o tronada puntual al nord del país. L'ambient continuarà més calorós a ponent i al sud i xafogós a la costa.
RAC 1. Torna a augmentar l'audiència de RAC 1. Ara tenim 894.000 oients cada dia.
Soc en Pere, de Sant Pere de Ribes, i el meu programa favorit de RAC 1 és el versió RAC 1. Coni, casa't amb mi, sisplau.
Soc la Laia de Palafolls i cada matí em desperto amb el Jordi Basté i el Xavi Mundó.
Soc Josep des de Palau Solità i Plegamans. M'encanten les rialles amb els Oscars i amb el Marc Giró.
Hola, soc el Marcel Pellejero, que m'ho vaig a veure al París i em dic un molt Basté.
Soc la Mia i escolto totes les nits el Podires d'Esports de RAC 1.
Sou molt més que una xifra. Gràcies per fer-nos líders una temporada més.
El RAC 1 em fa molta companyia.
Tots sou u.
Moltes gràcies!
Això és Reconcentrat, amb Bedu de Batlle.
Ja tornem a ser aquí, segona hora del Reconcentrat de diumenge, passades les 6 de la tarda, i com farem en l'inici de cada hora d'aquesta tarda vespre, trucarem algú de RAC 1, a veure a qui podem enganyar aquesta vegada per fer la trucada que no s'espera i per enganyar que ens expliqui alguna cosa bona que li ha passat aquesta setmana. Jo crec que ara, a veure, deixeu-me repassar l'agenda de telèfons. Podríem molestar, per exemple, un diumenge a la tarda, a veure què està fent la Isabel Vinaixa, la responsable de tots els programes a l'exterior que fa RAC 1 i també RAC 105. Doncs trucarem a la Isabel. Aviam, número 6... Vinga, marquem. Som-hi.
Sí?
Hola, Isabel.
Hola, Edu.
Què tal, com estàs?
Doncs bé, m'enganxes a casa. Què passa? Que ha passat algú?
No. Simplement et truco perquè aquesta tarda estem trucant a gent de RAC 1 per veure com passeu la tarda de diumenge. No tenim una altra cosa a fer que saber com esteu passant el diumenge.
Espaterrada al sofà.
Molt bé.
A la fresqueta.
Tot en ordre, llavors, eh?
Sí, perfecte, clar que sí,
molt
genial,
bé.
Amb música de fons, per variar, sí, molt bé, molt bé.
La idea, Isabel, també és, com que durant el Reconcentrat recuperem moments de la setmana RAC 1, la idea també és preguntar-vos com ha anat la setmana. Si ha estat una bona setmana, la teva?
Sí, podem dir que el global dels 7 dies que dura una setmana ha estat positiu.
Molt bé,
sí,
molt bé.
Bé,
perfecte, sí. Doncs ens centrarem en la qüestió positiva. Jo et volia preguntar, Isabel, alguna cosa bona que t'hagi passat aquesta setmana i que es pugui explicar per la ràdio a aquesta hora en directe el diumenge a la tarda a RAC 1. Alguna cosa bona que t'hagi passat?
Sí, doncs mira, una cosa bona, no sé si és bona o no, però per mi ho és que aquest estiu, perquè no ho tenia molt. I l'altre dia em va així i vaig dir, va, em sembla, Isabel, que ja és hora que comences a pensar a veure què vols fer aquest estiu, perquè si no t'estan esperant ni els bitllets d'avió, ni t'estan esperant els hotels, ni res de res.
Ah, molt bé.
I vaig pensar, dic, doncs, mira, em sembla que ho seré molt original i tornaré on jo sempre em sento la mar de bé, que és Menorca. I he decidit, doncs, fer-ho aquesta setmana i ja tinc els bitllets i tot.
Molt bé, ja tenim bitllets per Menorca, eh?
Dic, va, pensem, mirem dates, ho vaig posar amb el grup que som els que normalment anem de viatge i ja ho tenim, sí, pim, pam.
Grup nombrós?
No, diguem que és un grup petit, però bé, som tres.
Bé,
perfecte per l'hotel, bueno, per l'hotel no, però en aquest cas seria un apartament, perfecte per anar a sopar, per sortir, evidentment per poder llogar un cotxe que no ens ha sortit per un ull de la cara, i genial per anar a tot arreu, és a dir, 3-4 és ideal.
Molt bé.
Més ja és excessiu.
Clar, heu comprat bitllets l'última setmana de juny.
Sí.
Estem parlant d'aquí un mes, 5-6 setmanes vista?
Sí, a principis de... Si tot va bé, per principis d'agost, el retret, els bitllets d'avió. Sí, i... sí, una setmaneta, més o menys.
I pel que he entès, hi aneu gairebé cada estiu? Si no és cada estiu, hi aneu sovint a Menorca?
Sí, 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 per mi és un dels llocs doncs, de... que sempre penso en anar de vacances, és a dir, m'agrada molt viatjar pel món, però és un dels llocs que per mi és clau en els estius, doncs si puc passar-m'hi, si puc anar per Sant Joan, i vaig per Sant Joan, però un guany no vaig poder anar, i és un lloc que sempre que el tinc al cap. Per mi és com qui va al cap de setmana al seu lloc d'estiueig típic i tòpic de tota la vida, doncs per mi és aquest. El que passa que, evidentment, has d'agafar l'avió i tot el que comporta, però per mi és un lloc que per mi és relax i descans, desconnectar, no pensar, tot fàcil, i que a més m'ho conec molt bé i no fa falta fer cap ruta de res, perquè un cop arribes allà ja la ruta ja està feta.
Interpreto que estàs satisfeta amb el preu dels bitllets, vull dir que si hem tirat endavant és perquè ens ha sortit bé de preu.
La veritat és que m'ha sorprès, perquè m'han sortit, per les dates que són, m'han sortit prou bé.
Molt bé. Compte, Isabel, pregunta estúpida d'algú que només ha estat una vegada a la vida a Menorca i fa molts anys i no me'n recordo. Hi ha algun racó de Menorca per descobrir, pel gran públic? No, no?
Jo ara no te'l diré, me'l quedo per mi, si no et sap greu.
D'acord. Però vull dir que no hi ha cap cala que diguis, no, mira, és que no la coneixia ningú, ja a Menorca no, perquè és que Menorca és tan bonica que hi anem tots a l'estiu.
Sí, però estic del tot convençuda que hi haurà algun lloc que no coneixes i que jo sí que conec i que no et diré perquè no hi vagi tothom. Ja et puc dir que sí, que hi ha un lloc que hi ha gent que no la coneix.
Val.
I mira que l'illa no és excessivament gran, com ja saps, però sempre hi ha algun raconet que dius, que jo em meravello i dic, però sí, quin hi està. I és aquell espai que dius, va, i aquest any, si puc, hi tornaré, a veure com me'l trobo. Potser ja està massificat, eh? Ja t'ho diré.
Sí, perquè la meitat del meu timeline a Instagram va a Menorca a l'estiu. Si no va a Menorca, va a Formentera o a Eivissa.
Exacte, o Mallorca també, que és també és una illa que també hi he anat molt, però també la tinc al cap per anar-hi. Però sí, Menorca és fantàstica. Jo sóc molt, molt de la banda de Ciutadella, que és la que em conec més bé. La banda de Mol, per mi, és la més desconeguda, però tot i així sempre hi vaig, perquè no sé què té aquesta illa, que és arribar i t'agafa la calma i t'agafa com una mandra d'agafar el cotxe i anar-te'n a l'altra punta. I penses, si tampoc són tants quilòmetres, però no sé, suposo que és tot.
Molt.
Arribo allà, desconnectar totalment. Sí.
Agafareu barco, barquet d'aquests petits? O barca petita?
Bueno, sempre cau algun dia de barca, perquè per sort tenim uns amics que estan a la illa del costat de
Mallorca. Això és bàsic.
I vindran algun dia i els dic, no, si veniu ja sabeu que tindreu tres ocupes dalt del veler. Això és segur, això no ho dubtis, que sempre cau.
Això no li interessa a ningú, però jo tinc un amic que fa anys va anar a Menorca amb una colla de col·legues i van llogar una d'aquestes barques de motor petit per anar ells a voltar un dia i la van volcar, la barca.
Uau.
Sí, van agafar una onada una mica fort, rotllo Overcraft, i la van volcar.
Doncs jo aquesta experiència no l'he tingut ni la vull tenir. No, jo vaig amb un expert, li diem al capità, que és el capità del veler, que domina molt i és un expert, ja et dic, fa Mallorca, Menorca i el que faci falta, vull dir que amb ell és, vamos, al fi del món aniria amb ell.
Doncs escolta, em sembla, Isabel, una notícia fantàstica.
Doncs m'encanta que t'hagi agradat.
Sí. Ja, en sus pantalles, en els seus Instagrams, històries i post d'Isabel Vinaixa, a primers d'agost, més o menys, amb Menorca, Fulequi.
Així que vagi entrant i vagi mirant a veure què tal, eh?
Perfecte. I segur que trobaràs algú de la ràdio allà, perquè hi ha mig Catalunya.
No ho dubtis. Ja t'ho explicaré.
Hi ha algú de la ràdio a banda de tu, que et trobis més d'una vegada a Menorca, algú que sigui molt de Menorca, de la ràdio?
Doncs saps que ara riuràs, saps que no m'he trobat mai a ningú de la ràdio?
No?
No, només fa molts anys, el company que teníem aquí treballant, el Jordi Balaguer, me'l vaig trobar una vegada, però no m'he trobat a ningú més. I tothom moltes vegades m'ha dit, no, hi he estat, o per dates o pel que sigui, evidentment no te'l trobes, però no, allò de dir trobar-me cada vegada que he anat algú, no, la veritat és que no. Estic, el David Balaguer fa molts anys.
Perfecte. Bueno, a veure si aquest any és el primer. A veure si aquest estiu és el primer, que tampoc caldria. Vull dir, els veus cada dia.
No cal. També els saludaria, eh? Vull dir, no passaria pel costat i no els diria res, eh?
Molt bé. Doncs escolta,
educat, eh?
Ja no t'emprenyo més, Isabel, et deixo seguir veient Estàvem veient pel·lícula que és Carxofa del sopar.
Estava acabant de veure una sèrie. Si puc dir...
Sí, quina?
De quina plataforma, de Movistar. Una que es diu Rapa, que surt el Javier Cámara.
Ah, molt bé, l'he vist anunciar, però no l'he vist. Està bé?
Pues mira, te lo recomano.
Perfecte. Rapa, apa. Molt bé.
Rapa, això mateix.
Gràcies, Isabel, i bon diumenge. Molt bé, tant de bo vosaltres també tingueu plans ja i bitllets de cara a l'estiu, igual que la Isabel Vinaixa. En aquesta hora, la segona del reconcentrat del diumenge tarda fins a arribar a les 7, Cultura, el vostè primer, amb en Marc Giró i l'entrevista a Victòria Convalia, una comissària d'art amb la que vam mantenir una conversa força interessant. I l'entrevista a l'entrenador renovat del Baxi Manresa de bàsquet, Pedro Martínez, el Tu Diràs, amb en Dani Aguilar i en Marc Mundet. Tot això per arribar a les 7. Ens tornem a escoltar llavors. Fins ara.
RAC 1 Central.
Senyores i senyors, parlem amb tots vostès, Victòria Convalia de Xeus. Endavant. Estimada, què tal estàs?
Molt bé, molt emocionada.
Emocionada, sí o no?
Sí.
Sí o no? Bueno, la Victòria Convalia és historiadora i crítica d'art, una de les més importants d'aquest país. És experta en Joan Miró, en Picasso, i també i sobretot en Dora Maar. Ella ha estat una de les grans defensores, i jo diria que és la que has col·locat en el mapa internacional a Dora Maar. Això és així o no?
Això és que no solament és així, sinó que sóc la descobridora.
Exacte.
Perquè ella estava molt tancada a casa i no parlava amb ningú.
Ara parlarem, perquè tu vas parlar amb Dora Maar, que és una cosa excepcional, diguéssim.
És molt excepcional, perquè ella penjava el telèfon a tothom. Tenia 87 anys quan jo vaig parlar amb ella.
Estava farta.
I no, és que saps què passa? Que li devien, la devien trucar molt per veure si es venia a Picasso.
Clar, perquè ella tenia molts Picassos. Perquè ella va, ser, va tenir una relació de 10 anys amb Picasso ben bona.
Sí,
no?
Quasi bé 11.
Bueno, veure la relació no va ser, però...
Bueno, els primers més anys estaven molt enamorats tots dos i ella tot el rato, eh? Però, i l'altra ja parlarem d'aquesta relació després, però clar, la gent la tossigava, això és veritat, i llavors ella no volia, i també s'havia tornat molt catòlica per superar tot aquell trauma de l'abandonament de Picasso, i llavors no volia parlar amb el món.
Amb el món, és el catolicisme, quan t'hi poses et treu molt de temps. Jo estic esperant que m'arribi la fe en qualsevol moment per ja recloure'm una vegada. Bueno, hem convidat a la Victòria Convalia perquè ella és la comissària d'una exposició que es diu Dora Maar viatja a Catalunya, perquè va passar Dora Maar per Catalunya, la fotògrafa i pintora Dora Maar va passar per Catalunya, i és una exposició que podeu visitar a l'Arxiu Nacional a Sant Cugat del Vallès, que és un molt bon viatge, perquè tot està aquí al costat, diguéssim, Sant Cugat, diguéssim,
15 minuts
des de qualsevol punt de Catalunya,
sí,
o sigui, tu estàs a Tortosa i 15 minuts, des de veritat t'ho dic, és que Sant Cugat, no, és màgic, Sant Cugat està a 15 minuts de tot. Parlarem de l'exposició, de les característiques de l'exposició aquí a l'Arxiu Nacional de Catalunya, però parlem de Dora Maar. Qui era Dora Maar? Explica'ns una història de pel·lícula, perdona.
Sí, és de pel·lícula. De fet, s'han fet molts documentals sobre ella.
Tu en tens una Netflix, perdona?
Jo tinc
una. Filmin, jo també, que està molt
que
bé aquest documental.
Avui surt a La Vanguardia, el senyor de Filmin.
És veritat, a la contra.
I té molt de mèrit perquè, bueno, jo he vist durant la pandèmia 90 pel·lícules de Filmin.
Veus?
Es diu ràpid, eh? Clar, com havíem d'estar tan aïllats a casa.
Clar.
Bueno, tornant a Dora Maar, ella era de pare croata i de mare francesa, va néixer l'any 7, i en realitat ja era, quan va conèixer Picasso, ja era coneguda com una gran fotògrafa.
Uh-huh.
Ella es va formar també en pintura a l'Académie Lotte i després a la École de Photographie de la Ville de Paris.
A l'Académie Lotte coneix per exemple, la Jacqueline Lanvin, que després va ser...
que després va ser la dona d'André Breton.
Els havia presentat, la millor?
Perdó?
Els havia presentat, la Dora Maar...
Bueno, exacte. Ella, es veu que l'Ambà li va dir «Où sont ces surrealistes?». Ara ens faria molta gràcia aquesta frase, no? «D'on són els surrealistes?», com volem dir una trup, no?
Sí.
Li va dir «Mira, estan al bar tal i tal», i llavors ella va anar allà, Jacqueline l'Ambà, i Breton la va veure tan guapa que es van enamorar immediatament. I al cap de 6 mesos es casaven.
Mira, sí, perquè ara no estem, perquè no estem, no hi som a temps, però si no també els haguéssim donat una ampolla de cava cabaret. Clar, haguéssim guanyat.
Sí,
bueno, llavors, ella, per tant, era una nena de casa bona, no?
El
seu pare era arquitecte, havia estat molt...
L'arquitecte, el pare, havia anat molt a Buenos Aires,
sí,
i també amb la família, passant com 10 o 15 anys durant la Primera Guerra Mundial, perquè llavors molta gent europea anava a fer les Amèriques,
clar,
i anava a veure si feia fortuna.
Això el que li va passar a la família, que no ho va fer, i així estem, pobres com unes rates, que és el problema que nosaltres hem tingut.
Doncs sí, i el pare era, es veu que era molt malcarat i una persona bastant autoritària, però ella li tenia molt respecte a la Dora Maar. I la mare era molt catòlica, cosa que la Dora Maar després heredarà voluntàriament.
Per tant, sabia parlar castellà.
Per tant, sabia espanyol, cosa que va impressionar molt a Picasso quan el va conèixer, malgrat que immediatament després parlaven en francès.
Llavors, ella, a mi em sorprèn perquè tenim la sensació que les dones havien de ser sempre recloses a casa, però en aquesta classe social...
No,
anaven a estudiar art,
sí, sí, sí,
al més alt nivell.
Molt, al més alt nivell.
Als anys 20, no?
I després comença a fer fotos professionals l'any 28, perquè
sí, posa.
He trobat agendes d'ella que ja posa buscar tal prenda de roba, tal altra, càmera tal, rotllo tal, o sigui, Rolleiflex, vull dir que ja veig que l'any 28, ella amb 21 anys ja comença a fer fotografia.
I el 31 té estudi propi.
I el 31 convenç amb un amic que era ric, de que li deixin una mena de bungalow, diguéssim, a la casa dels seus pares, i munten un estudi que era boníssim, i allà feien, podríem dir, tota la crem de la crem de París passava per fer-se fotografia. Ella, quan va parlar amb mi, em va dir, sí, s'ha de ser la període de la mundanité, o sigui, això era el període mundà, on jo vaig retratar la Marie-Laure de Noailles, Lise de Arme, totes les grans dames de l'alta societat.
A tu t'has retratat, eh?
Com
m'hagués
encantat, oi tant, allà és una
gran... Com a Romagosa, Vidal, t'hagués retratat. Va ser d'esquerres, superesquerres, perquè era més d'esquerres que els comunistes, la qual cosa...
Estava més a l'esquerra dels comunistes.
A Feijó s'hagués posat nerviosíssima amb això, no?
Nerviosíssim.
I no et dic Pablo Motos.
Ara, també et diré que eren uns grupúsculs de 50 persones, o sigui, no sé, el Feijó si s'hagués posat molt, molt nerviós.
Ui, el Feijó amb un semicomunista ja foten
sí,
nerviosos.
Sí, exacte.
Sí.
Pues ella es va fer amant de Bataille, de Georges Bataille, que és el revolucionari, l'erotòman, vull dir, és un personatge importantíssim a la cultura francesa i europea. I junts amb altra gent, amb André Breton també, formen un grup que es diu Contraatac, que criticaven el sentit petit burgès, deien ells, dels comunistes. Però això tenien bastanta raó, al meu parer.
Sí, sí,
i també deien, estem per l'alliberació dels nens, o sigui que els nens...
Això era una cosa curiosíssima, del grup Contraatac, que estava per l'alliberació dels nens, que els nens fessin exactament
el que volia.
El que volia.
I clar, eren molt originals per l'any 35.
Sí, sí. Ella fa el que tu en dius foto de rue.
Foto de rue.
Explica'ns què és,
sí,
això.
Ella... O sigui, ella té com tres gèneres que són els retrats en estudi, que llavors hi havia moda, que són estupendes també, i publicitat, i que podien ser experimentals o clàssiques, hi havia de tot. Després, foto de rue, que és foto de carrer, que és les que tenen a l'arxiu, i que són quan el que ara diríem documentalisme una mica, o sigui, sortir al carrer i fotografiar la vida quotidiana, i on ella sobretot s'especialitza, o sigui, la seva mirada és pels pidolaires, pels desheretats de la societat, i això també ho veurem a les fotos de Barcelona. Després té els...
Ella, perdona, quan parles, tu parles d'una cosa que em sembla preciosa, que parles de la pietat laica,
sí,
que a més em fa gràcia que sigui pietat laica, i a més feia fotos amb una laica, diguéssim, amb una,
sí,
amb una
bueno, tu
laica.
Ets la monda. Sí, sí, sí. Clar, una laica i l'altra és laica.
És
que ella encara no s'havia tornat religiosa a l'extrem, era d'extrema dretes, però jo li dic pietat laica perquè té com una empatia, té com una mirada molt humana, sobretot amb, per exemple, mares i fills, velles i vells, que estan sols o tirats en un banc.
Era una època de depressió.
Bueno, és que la gent es moria de gana, hi havia
moltíssim atur. A París, la ciutat,
sí. Hi havia molt més cara.
La mirada d'aquestes fotografies, d'aquests cecs, d'aquestes dones velles i arrugades i recargolades a una paret pidulant, etcètera, és veritat que l'aproximació, és que és exacte això que dius, quan veus les fotografies, que hi ha una certa pietat, una certa misericòrdia, un cert amor, no? A l'aproximació, que en canvi no passa, per exemple, ja sé que és un salt, que faig, però Diane Arbus, per exemple, la mirada que té, que també no interessava a aquestes persones, t'hi acostaries, i en canvi el que retrata Diane Arbus...
Clar, és més freda.
És més freda.
O més repel·lent i
sí. Però i dèiem, hi ha una tercera, dèiem, el retrat, la moda, la fotografia més comercial, la documental...
Hi ha un tercer apartat que és fabulós, que són els fotocollages. I aquí tenim un a l'exposició de l'arxiu, un fotocollage fet a Barcelona, perquè en realitat hi ha 12 o 14, ara no recordo exactament, que és quan enganxen quan retallen i enganxen fotos provenents o d'una revista o d'altres fotos, i després poden fer, es diu fotocollage, i si fan una foto d'aquest fotocollage és fotomuntatge. I aquí tenim un que està fotografiat
a l'exposició d'aquí de l'Arxiu Nacional de Catalunya a Sant Cugat.
I que és una escultura a la Diana Caçadora que està a la Gran Via, vull dir que està enfrenta de lo que era el Ritz.
Està quan veus les fotografies, Dora Maar encaixa perfectament i està a l'alçada de Brassai, de Cartier-Bresson, de Man Ray, no?
Sí. De fet, un crític ho va dir, diu que va dir que Hartfield, el famós Hartfield, Brassai, Dora Maar i no sé qui més, eren els quatre millors de la seva època. El que passa que, com ella després es va retirar del món i després es va posar a pintar, pues quan jo la vaig entrevistar, ella es donava més com a pintora que com a fotògrafa. Sóc que passa la vida que si passen 50 anys, una potser s'oblida o no vol que es parli d'una primera etapa.
Ella coneix a Picasso i ja era, estava molt posicionada com a fotògrafa, molt valorada.
Sí.
I coneix a Picasso, s'enamora en el 36. Com va anar això?
Bueno, primer es presenta a Paul-Éluard amb una entrada...
Poeta.
O sigui, amb una entrada de cine i tal, el 6 de gener del 36.
Aquella època ens presentava la gent, quan sorties del cine et presentaven et algú, presentava. Tu trobaves gent, ara clar...
No, a mi encara em presenten gent, a tu no.
Bueno, però que tu estàs molt viva, Victòria, encara estàs molt bona, clar.
I tu ets molt famós.
No, esclar. Però no sé si vaig al cine molt... Vaig anar a veure la de Wes Anderson l'altre dia, és veritat. Haurà d'estar més atent.
Total, que els presenten i de moment no passa res, però llavors ella ja li suggereix, fixa't tu que llista, si li podia fer un reportatge fotogràfic.
I ell, la Dora Maar Picasso.
La Dora Maar Picasso.
Home, esclar, el fotògraf.
Clar, i ell li diu que sí, que encantat, perquè ja l'havia trobat molt guapa, i això passa com al març o així.
Quina edat tenia Picasso? Perquè Picasso i Dora Maar es portaven 26 anys.
Sí, Picasso,
a favor de Picasso
tenia
58, sempre, clar.
Em sembla, si no
58? Sí, 58. Sí, es portaven 26 anys. Bueno, després Picasso la substitueix per François Gillot.
Sí, que encara es portaven més.
Bueno, 40, és que ho he calculat.
Clar, per això.
O sigui, és una mica Leonardo DiCaprio,
sí,
no? Que ell sempre la senyora, sempre de 20.
Jove. Llavors ve una escena famosa que passa al Café Le Demagos, que és la dels guants.
Els guants.
I ell anava amb uns guants negres amb unes floretes roses, i això devia ser abans de fer-se... Potser era a principis de març, perquè portar guants és d'hivern. I llavors ella estava fent un joc, com veuràs, bastant pervers, que es tira una navalleta entre els dits. I clar, si fallava, es podia fer mal, etc. I Picasso ho veu i es queda, bueno, bocabadat i entusiasmat per aquella persona una altra vegada, i llavors li demana els guants i els guarda en una vitrina.
Mare, o sigui, que
ja veieu que la seducció va pas a pas, però...
Sí.
I llavors pensem que és sobretot al començament d'estiu quan ja la cosa esclata, perquè jo he vist al Museu Picasso dedicatòries molt boniques, de Picasso a Dora Maar, que posa Dora Mia en castellà, a més, i després notetes de La Vendria a ver a tal hora, o sigui, ja veus...
O sigui, que ell la busca, també,
ell la busca,
home,
també.
Menudo el Picasso. Bueno, comença una relació que possiblement va començar molt bé, la noteta, el guà, jiji, jaja, la cosa del sàtir simpàtic, però després això va anar
complicant-se
fins al maltractament psicològic, dius tu, al documental que hi ha Filming, arribes a dir que Picasso, efectivament, va maltractar, era un maltractador psicològic, i a Dora Maar li va tocar un bon paquet de maltractament psicològic. I després també, deixa'm dir que hi ha la vídua de Huguet, la Martí Huguet, diu que era un sàdic, diguéssim, no? Que Picasso era un sàdic que havia tractat molt malament la seva família, això ho diu a Filming, en la vostra documental.
Sí, és que va tractar malament a homes i dones. O sigui, Picasso era molt Dr. Jekyll i Mr. Hyde, perquè o bé es portava estupendo, que va ser un gran, una gran persona generosa amb els republicans espanyols, per exemple, va pagar un hospital de nens durant la Guerra Civil perquè ell estava a França, però tenia molts diners.
Era un pintor excepcional.
Excepcional, això, sobretot és el millor pintor del segle.
Però la va tostar.
Però era també, si volia, la paraula és perversa, perquè no solament amb les dones, sinó que, per exemple, jo ho explico al llibre meu de Dora Maar,
a Circe, dedicat a Circe,
que encara es troba, encara queden 300 de 3.000, o sigui que correu, correu, però jo explico que també feia esperar als marxants del seu art, rivals entre ells, a la sala d'espera de la seva casa, per posar-los nerviosos a veure qui entraria primer. O sigui, un i l'altre ja esperava amb una cadireta, no em diràs que no és, en lloc de dir vostè a les 12 i vostè a la 1, doncs pues no, tots dos a les 12 perquè es posin nerviosos i tinguin gelos.
I tinguin gelos. Bueno, de tota manera, trobo que això és una teoria, una tècnica de màrqueting, si vols perversa, com tot el màrqueting, però d'aquí a tostar.
Bueno,
o de ser sàdic amb la mar, hi ha una distància.
No, a part, com ell era molt famaller, com diuen a Mallorca, molt faldiller, pues clar, ella tenia molts gelos, però és que, esclar, ell no se n'estava, perquè a part tenia Olga Koklova, que era la dona legal, que s'havia casat, la ballarina russa, després tenia Marie-Thérèse Walter.
Totes dues esquiciades també, no?
Bueno, no, la Marie-Thérèse no, simplement era una persona molt poc intel·lectual, molt tranquil·la, molt passiva, o sigui, una persona acomodatícia, podríem dir. I llavors...
Això és el que no m'ha passat a mi, que no m'he acomodat amb els tios. El que m'ha passat a mi és que no he estat acomodatici i he estat salvatge. I així he estat. I a tu també, Victòria, perdona.
Bueno, jo he estat a ratos acomodatícia.
Però poquet. No m'he estat acomodatícia. Vale. I els que
no
hem
suficient.
Estat...
No és suficient.
Hem estat salvatge. Bueno,
total, que sí que era un maltractador psicològic i la feia, li posava, per exemple, un dia les va posar juntes a Marie-Thérèse Walter i a Dora Maar i es van acabar barallant-se elles dues, perquè una d'elles... Se
li encantava, Picasso.
Bueno, li encantava, o sigui, promoure gelos.
Promoure gelos. De totes maneres, Dora Maar, com a fotògrafa, fa una cosa que és molt interessant, que és que, i crec que és un document excepcional, que em sembla que està al Reina Sofia, no sé si per intervenció teva, que és les fotografies que el 1937 fa Dora Maar de Picasso pintant el Guernica, que és aquest quadre icònic encarregat per la República, que havia d'anar al pavelló, no?
Sí, sí, va ser intervenció meva. Va ser intervenció meva perquè jo vaig dir que sortien a subhasta. I, clar, jo vaig pensar, això ho ha de tenir l'estat espanyol, perquè són fotos del Guernica, que el Guernica està al Reina Sofia. I vaig escriure al director general de Belles Arts. I llavors, sí, van comprar totes les que hi havia allà. I després van comprar també un dibuix de Picasso retratant a Dora Maar, que també està al Reina Sofia. Podien haver comprat més, que consti.
Sempre ha estat una mica rates, les fotos espanyoles en general també, i Catalunya.
Però almenys...
Perquè també vas trucar una vegada a Pasqual Maragall, que heu estat molt amics,
exacte,
i sou molt amics.
Sí.
I li vas dir, Pasqual, s'ha de comprar, Pasqual Maragall, l'alcalde...
S'han de comprar les de Barcelona, li vaig dir jo. I ella em va dir...
Unes fotografies de Dora Maar a Barcelona.
Que són les que ara ha comprat l'arxiu,
afortunadament.
Sí, però ells pobres han hagut de comprar les còpies modernes.
Clar, no els vintage.
I les altres, els vintage, van sortir desperdigades per tot el món.
Clar, clar. Aquí no vam estar hàbils.
No vam estar ni hàbils ni ràpids, perquè era una cosa de que jo ho sabia amb 15 dies d'anticipació i podien haver corregut una mica.
Bueno, les fotos aquestes del Guernica, a més, Dora Maar li proporciona l'estudi a Picasso, l'organitza l'estudi, li fa les fotografies i gràcies a això tenim el document gràfic de Picasso pintant el Guernica, que és molt interessant.
Perquè es veu com pintava tot el procés i els canvis que feia.
Dora Maar la retrata Picasso del dret del revés i en descomposició,
sí,
no? Hi ha molts...
Al principi molt, diria, molt, molt reflexiva, pensativa, molt guapa.
Aquells ulls,
saps? I sempre com d'una bellesa meravellosa, i després a poc a poc la va distorsionant.
Ja.
I s'ha dit que ja, també és perquè la relació s'espatllava,
sí,
però també s'ha dit que s'ha de ser, no es pot ser solament d'una manera, s'ha de ser obert de mires, que també era el moment de primer de la Guerra Civil, mm-hmm, del 36 al 39 i després de la Segona Guerra Mundial. Llavors la pobra Dora Maar, jo també penso que va pescar dos guerres, és a dir, que va pescar,
sí, sí,
un moment històric brutal de violència i de...
Bueno, i aquests quadres de Dora Maar representen també una mica el dolor
de les víctimes.
De les víctimes.
Com el quadre aquest de la dona que plora, no? Que
sí, és la dona que plora, després
que
hi ha una
impactant,
molt monstruosa, que pot ser una víctima.
Mm. Tu coneixes a Dora Maar, explicàvem al principi,
sí,
que vas parlar amb ella fins a quatre vegades, ben més d'una hora, les quatre vegades, una cosa, sí, excepcional, perquè Dora Maar, als 87, quasi ben 90 anys que tenia, no parlava amb ningú, no volia parlar amb ningú, no li agradaven els advocats, no li agradaven els notaris, no li agradaven els metges, no li agradava res, i n'estava farta de tot. Llavors, sí, trucaves i penjaves,
sí,
i estava a París, a un pis bastant deixat, per cert,
sí,
es van pipar amb els galeristes, es van pipar amb tot quisqui, però tu, Victòria Covalli, vas aconseguir parlar amb Dora Maar. Com collons t'ho vas fer?
És que jo li vaig fer una... Bueno, és que tot ve de que jo estava amb Marcel Flesch, que és un galerista molt important de surrealisme, un,
sí,
dia dinant tranquil·lament, i va sortir Dora Maar a la conversa. Jo li vaig dir, com? No està tancada en un psiquiàtric? No està morta? Perquè tot
havia
pensava...
passat per un psiquiàtric Dora Maar,
perquè
de Lacan, oi?
Ella, sí, al ser abandonada, va tenir un brot psicòtic, i llavors la van posar, malgrat que solament van ser 10 dies, però la van posar en un centre psiquiàtric.
Que va pagar Picasso, no?
Que va pagar Picasso, jo vaig trobar la factura i li van donar electroxocs.
Mm. Lacan,
Clar. Bueno, llavors la gent em deia, bueno, espera't, que primer baixis. Dic, com? No està morta? I tal. Dona'm el telèfon. I llavors, clar, em va dir, el telèfon ja el tens, però el no també ja el tens, perquè et penjarà. I jo li vaig fer, pensant en això, una carta molt educada, dient que jo la volia entrevistar i que volia parlar de les seves fotografies. I llavors, que la trucaria el dia tal, a tal hora, i així ho vaig fer, i la meva primera frase va ser, Madame Maar, jo no vull parlar de Picasso, vull parlar de vostè i de les seves fotografies.
Clar.
I jo crec que això ja va pensar que aquesta noia és una persona normal que no vol parlar de Picasso. I llavors molt amable,
bueno, aquella
molt culta.
Que tu vas muntar una exposició, em sembla que el 97
el 95 a Banca
Jaia, Banca Jaia València,
sí,
que va ser una de les primeres, diguéssim,
sí,
la primera. Després el 2014 una al Museu Fortuny de,
sí,
Venècia,
i
que
i abans el 2001-2002 a Marsella i ja era, hi ha Düsseldorf.
Düsseldorf.
Sí.
I sempre els títols de les exposicions de Dora Maar moltes vegades han estat Dora Maar a pesar de Picasso, i més enllà,
clar,
de Picasso. Està bé. Anem a parlar de les... Bueno, ella és simpàtica, ella et va explicar moltes coses.
Bueno, hi ha una anècdota molt bona, i és que a mi m'havien dit tant no li parli de Picasso, que jo tenia una por terrible.
Però moltes ganes alhora, també.
Com ho trec? Llavors, clar, com ella es donava per pintora, perquè va deixar la fotografia i es va posar a pintar, amb la qual ella no era tan bona com fotògrafa, però, en fi, no hagués passat a la història, podríem dir, però era més o menys interessant. Jo volia parlar de les fotografies, però va haver-hi un moment que li vaig dir, clar, després vostè es va posar a pintar. Llavors, jo, al parlar de Guernica, havia de pronunciar la paraula Picasso.
Clar. Que no podies,
clar,
dir...
Amb la por de
Velázquez.
No podia dir Velázquez, sí, ni Tintoretto.
O Toni Llena.
Llavors, sí, clar...
I què vas fer?
No, jo vaig fer...
Dame una P.
I dic, perquè vostè es va posar a pintar. Dic, clar que vostè ja havia sabut pintura, perquè... Dic, però, clar, Picasso què li deia? I llavors ella em va dir, em deia, s'ha de continuar. O sigui, li donava molts ànims. Cosa normal entre artistes. Menys mal, però és lo normal entre artistes.
També és veritat que li hagués pogut dir, filla... Dora, festa, segueix amb la fotografia, que és boníssima en fotografia, i deixa pintar perquè picassejava una mica la Dora Martí.
Sí, picassejava, sí. Però com l'altre era, era...
El puto
era
del Picasso li va dir, tu pinta, pinta,
era pintor,
que no em faràs ombra com a fotògraf.
Però llavors jo, d'una manera molt, molt subtil i molt baixet, li vaig dir, ah, pues això està molt bé perquè els, les parelles pintores no se solen donar... És molt difícil, poden haver-hi rivalitats. Dic, perquè Picasso era un bastant masclista, vaig dir jo. Així mateix i molt baixet.
I què va dir?
I llavors ella va dir, en francès, ara us ho traduiré, il était très détenteur de ses droits, o sigui, utilitzava molt els seus drets, que és una manera molt, molt elegant de dir que era masclista.
Que era hipermasclista.
Hipermasclista.
No està mal. Carai, parlant de parelles, ara faré una volta, a la Fundació Vila Casas estàs preparant una exposició de Maria Girona.
Sí.
Que havia estat
la parella, bueno, l'esposa de Ràfols Casamada.
Ràfols Casamada, Maria Girona,
i
fantàstica.
I tots creiem que se l'ha de reconèixer.
I tant, i tant.
Més, diguéssim, perquè en vida va fer moltes exposicions, però ara ja fa com 10 anys que s'ha mort.
Hauràs de tornar, a parlar de Maria Girona.
Sí,
ara, la
estupendo,
vinent.
Perquè era un altre personatge,
Un altre personatge, home. I després Carmen Calvo també, hi ha una exposició actualment al Museu Picasso, també comissarada per...
Per Victòria
Comalia, aquí present. Sí. Bueno, l'exposició que es comissaria... Al final farà rica, Victòria, tu ja et venia de família.
Què va, si paguen poquíssim.
Oh, a més, meu, tu ja et venia de família, la riquesa, la... però ara
mira,
ja veig
Marc,
que t'has fet
una mica
per fi.
Mira, Marc, perdona, que jo m'he independitzat. Als 20 anys ja estava guanyant-me la vida, jo.
Sí, no?
Ui, tant, me'n vaig anar de
però
casa.
Però si fos pels dels arxius, no, no? Això del comissariat no dona... Mare
no,
Déu,
no dona per molt, no.
No dona per molt,
ja
molt que t'expliqui el
Miquel.
Bueno, l'exposició aquesta, l'exposició Arxiu Nacional a Sant Cugat, hi ha unes fotografies que és, l'exposició es diu Dora Mar, viatge a Catalunya. Va venir a Catalunya?
Va venir l'any 33.
Què era fotografia? Exactament quines fotografies podem veure?
Sí. D'entrada t'explicaré com es van trobar les fotos.
No perquè... tenim molt de temps.
No, pues va, les va trobar un drapaire.
Això sí.
Sí, això és molt interessant. Llavors el drapaire no sabia el que tenia, se'n va anar amb un expert i li van dir, escolta,
això és Dora Mar.
Això és Dora Mar, però vostè no les pot vendre així com així perquè hi ha drets d'autor. Llavors van acabar localitzant els hereus, que hi ha uns hereus molt llunyans però existeixen, i llavors van decidir de fer unes còpies modernes i treure-les a subhasta. I l'arxiu ha fet estupendament bé, comprant 34 o 30 o més de 35 de lo que va fer a Barcelona.
Tu tenies, també hi ha fotografies que corresponen a la teva
pròpia
col·lecció. Tu vas comprar a Dora Mar molt barat.
Jo vaig comprar molt barat els vintage.
Els vintage, perquè quan Dora Mar treuen a subhasta els seus quadres, les seves obres, i a més que hi havia 130 Picassos, la gent anava pels Picassos.
Clar,
i les
Dora Mar sortien a 600 euros.
Clar, imagina't
una Dora Mar. I ara,
clar, i tu vas ser cataclic, mio. Adjudiqué, sí, sí. Ho diuen així? Adjudiqué a Madame Convalia. Escolta'm una cosa, què veiem? Quina Catalunya retrata Dora Mar?
Sí.
Barcelona?
Barcelona i la Costa Brava, i sobretot Tossa. Perquè ella, bueno, va estar a l'Hotel Oriente, que m'ho va explicar, ella sí. A mi, i llavors, sobretot, va retratar les Rambles i el que avui diem Raval.
Uh-huh.
I també una vegada més hi ha molts secs, molts pidulaires, molta gent gran i també gent, bueno, simplement tirada pel carrer de pobres i misèrrims, no?
Uh-huh.
I llavors després va anar a Tossa de Mar, perquè li havien parlat de Sant Feliu i tal, i va dir no, Tossa. I de Tossa són unes fotos estupendes, que quan jo vaig parlar amb ella va dir, no les tinc, em sembla que s'han espatllat perquè hi havia molta llum, hi havia molt de sol, i van sortir quan ella va morir.
Carai.
I ara han sortit negatius que per mi és fascinant perquè són inèdites. O sigui, hi ha moltes de Tossa de Mar.
Tu dius que una fotografia de Tossa... una fotografia de Dora Mar és una, es reconeix, té una mirada i una forma de fer que una fotografia de Dora Mar és Dora Mar, segur, sí. Que es distingeix molt bé de
sobretot
les còpies de les...
Sí, les de personatges, perquè té aquesta mirada humana. Clar. I també té un cert misteri, és a dir, té un ull molt propi. Clar, de repent la dels pescadors de Tossa o una mirada, una visió total de Tossa, la pots confondre amb alguna altra, però en canvi els personatges, els sers humans, no.
I les perspectives.
Malgrat tota aquesta trajectòria que estàs explicant, no la coneixem molts de Dora Mar,
no.
O sigui que es mor bàsicament en... No,
bueno,
sent
es
una desconeguda.
Aïllada, sent una desconeguda, i per això jo li vaig dir, Madame Mar, és que jo, si puc, li faré una exposició. O sigui, jo publicaré això, que li vaig enviar a l'Esborrany, i em va fer, a més, tinc dues cartes d'ella, de la seva mà, que cap deia, no, jo vaig néixer l'any 7.
Tenia bona lletra?
Tenia una lletra molt particular perquè ja era... Tenia bona lletra, però com ja tenia 87 anys, ja era una lletra com molt distesa. Es veu una lletra de persona molt gran. I ara tinc una mica... Com la gent es torna boja amb Dora Maar, que sempre volen saber més, tinc una mica a París, molt jove, de 32 anys, que diu, ah, la donaré a un grafòleg perquè me l'estudi.
Ah,
sí.
Que bo, que bo.
Sí, que ja...
Aquest dilluns parlàvem de Tina Modotti, que hi ha una exposició a la Mafre.
Sí.
Té a veure amb la recuperació d'artistes
dones,
d'aquest misteri fins ara que en dèiem dona, que es veu pues, que també han anat fent coses al llarg de la història, no?
Moltes coses.
Clar, vull dir que jo està sorpresa, però resulta que, clar, perquè a banda de Dora Maar, aquesta mateixa Tina Modotti, però s'està recuperant, i tu parles al documental de Filming, la Laura Alvin Guillot, la Ilse Vink, que la trobo interessantíssima, la Claude Kuhn, que aquí n'hem parlat també,
Florence
també
Henry,
que, bueno, que està més coneguda, la Bernice Abbott, Kathy Orna, vull dir que són unes fotògrafes que tu les veus,
i està... Són
boníssimes,
igual que els homes.
Però,
o més, no? O tenen més difícil.
Bueno, escolta, Victòria Convalia, moltíssimes gràcies. La Victòria Convalia és la comissària de l'exposició Dora Maar, Viatge a Catalunya. A Sant Cugat està a Catalunya, podeu fer el viatge fins a l'Arxiu Nacional de Catalunya, a Sant Cugat, que està a 15 minuts de qualsevol punt del planeta. O sigui, tu ets ara a Bombai i a Sant Cugat està aquí al costat. Es pot aparcar bé?
Perfecte.
Ah, perquè això és molt important, eh? És molt important.
Perfecte.
I costa molt entrar-hi de diners o no? És baratíssim, no?
Gratuït.
Gratis. És que està...
Gratuït.
És que de veritat t'ho duc. Doncs és un plan. I aire condicionat a dintre de l'arxiu. O sigui, què més vols? És el plat de l'estiu. Deixa't estar.
I està molt ben penjada. Molt bé. Hi ha un catàleg.
Hi ha un catàleg, però és que, vull dir que és una exposició...
I fins al 20 de juliol.
I fins al 20 de juliol. O sigui que hi ha temps, però bueno, que aneu-hi. Un aplaudiment. Moltíssimes gràcies, Victòria Convalia. Gràcies, Miquel. I visca l'Arxiu Nacional de Catalunya. I visca Dora Maar. Fantàstic.
RAC 1 Central. Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundia Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. Mundiauto.com.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda. RAC 1.
Molt bon dia, Noemí.
Tu segueixes superfan d'aquest tema, eh?
Jo segueixo superfan.
Si aquest any t'has proposat convertir-te en eurofan
i muntar una festa grossa per fer allò de...
Why a minute, this boy.
Si tens nostàlgia d'aquell...
Vivo cantando.
Si t'hi vas reenganxar amb els escarats Måneskin i ho vas flipar amb The Space Man de precisament Why a minute...
Aquest és el teu programa.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
RAC 1, tots som 1. El minut a minut de RAC 1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC 1, dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC 1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
RAC1 centrat.
Què dius ara? Qui sap? Bones notícies des del Congost, des de Manresa, des del Bages, perquè no hi ha hagut un serial tan llarg amb Pedro Martínez i aquesta vegada Pedro Martínez complirà amb el seu contracte i la temporada que ve seguirà sent entrenador del Baxi Manresa. És un dels grans entrenadors catalans del nostre bàsquet. Hola, Pedro, què tal? Com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit.
Un Pedro Martínez que la temporada vinent continuarà al Baxi Manresa en virtut d'aquest any que li quedava de contracte. No sé si, vaja, tu mateix notes aquestes dates com el congost comença a patir, què passarà amb en Pedro, què passarà amb en Pedro. Finalment el Pedro seguirà entrenant al Manresa. Ha patit una miqueta menys la parròquia del congost aquest any per al seu entrenador.
Sí, bueno, una mica passa cada any, no? cada estiu, perquè el club, amb moltíssima... jo estic molt agredit, sempre em deixen una finestra oberta per si tinc una oferta d'un equip esportivament molt superior al Manresa, diguem, no? I jo tinc l'esperança que això passi, no? Però no està passant, no ha passat, no va passar l'estiu passat i no ha passat aquest. Per tant, diguem que jo ja tenia més coll avall que continuaria, però sí que és veritat que volíem esperar pues, que aquesta finestra s'acabés, que s'acaba al final d'aquesta setmana, i ja està, jo pues, agrair la sensibilitat del Manresa d'obrir-me aquesta porta, evidentment pagant si me'n vaig, clar, com és lògic, i que si no, pues ja està, encantat de continuar perquè és casa meva.
En general, com en totes les decisions que prens, però ets una persona que contemporitza molt les emocions. Ets conscient que si aquesta temporada tot va bé arribes als 1.000 partits de la CB? Això n'eres conscient?
Sí, i als 400. I als 400 com a entrenador del Manresa,
sí.
Que també és una cosa que, bueno, que m'agrada, no? És un número, són números rodons i la veritat és que, bueno, són moltíssimes temporades com a entrenador professional i moltíssimes com a entrenador professional del Manresa. I, bueno, doncs és un motiu d'orgull doble.
Amb el que canvia tant tot, Pedro, amb aquest món que et gira tan ràpid, que tot evoluciona tan ràpid, com s'ho fa algú per estar tant de temps a l'elit? Algú es pot preguntar, com un entrenador està tant de temps a l'elit?
Bueno, hi ha un factor de sort que no pots controlar. Caure amb bons clubs, perquè no tot depèn de l'entrenador, no tot depèn del professional, també depèn molt del lloc on fas la teva feina, de com estàs rodejat, tot això, que són moltes coses que tenen que estar, entre cometes, alineades d'una forma positiva, diguem, no? Bueno, clar, per mi estic molt orgullós de la meva carrera, tot i que hi ha hagut moments de tot tipus, però que sigui una carrera llarga, doncs és un motiu d'orgull.
Hi ha alguna cosa de la qual n'estiguis particularment orgullós?
Bueno, hi ha fets puntuals. Al final, moltes vegades estàs orgullós de determinades relacions personals que es creen, no? Amb jugadors, amb companys, amb directius, amb membres de l'estaf, i que, bueno, doncs moltes relacions d'aquestes perduren després durant molts anys, no? Llavors, bueno, quasi que estàs més orgullós d'això, d'aquestes relacions que veus que són molt fortes, que no a lo millor d'un partit guanyat, que et fa molta il·lusió en el moment, però més endavant veus que perd una mica d'importància.
Sí, sí. Estem aquí amb el Marc Mundet. Preguntes per al coach Mundet.
Sí, coach, bona nit.
Hola.
Notícia d'aquest dijous, l'Euroliga ha fet públic els noms de la temporada vinent per l'Eurocup, on no hi és el Baxi Manresa, tampoc hi és a la Basketball Champions League. Et resignes a jugar només a CB? O ets partidari de que el club intenti jugar la segona competició continental de la FIBA?
Bueno, el club ja ha demostrat altres temporades que té vocació de competir a Europa i bueno, pues volem perquè creiem que és una manera de créixer com a club, de créixer, de que els jugadors també millorin des de la competició i, bueno, per això teníem pues, esperança de que per les nostres darreres dues temporades a la BCL ens poguessin donar una wild card. No ha sigut possible, a l'Eurocat també ho hem intentat, aquí jo sí que no creia que era més difícil perquè aquests es mouen per altres tipus d'interessos, no? més enllà de l'únicament esportiu, no?
Sí.
Capacitats, temes econòmics i tal, i nosaltres segurament no donem el perfil per a aquesta competició, i ja està, com a club em costa, i jo com a entrenador pues, també, tenim l'ambició de jugar a competició europea, i ja està, i si podem sempre estarem oberts a poder-la jugar.
En aquest sentit, canvia molt la planificació de la plantilla de jugar o no jugar competició europea la temporada vinent?
Una mica sí, una mica sí, perquè tot i que jo li veig més coses positives que negatives al fet de jugar-la, sí que tens que protegir una mica i que la blandia sigui una mica més llarga, no? Perquè bueno, al final són esforços que tens que fer, molts viatges, lesions que pots tindre, i sempre és millor, pues, si tens que jugar a una competició europea, pues, la plantilla té que ser una mica més llarga. Però amb lo bàsic tampoc ens condiciona tant.
Però, clar, a veure, Mundet, si els números no ens fallen, ara mateix qui té contracte amb el Manresa?
Mira, ara mateix hem contracte al Baxi Manresa, Dani Pérez i Dani García en posició de base, Branco Badio el 2, Musa Sanyi el 3, Juan Pigauret el 4 i Martínez Geben, que va renovar dimarts, sí. Ha sigut la primera renovació.
Sí.
Pedro, aneu a plantilla de 12, amb 12 i algun vinculat? Ens pots avançar alguna cosa de la idea que tens al cap cara a la temporada vinent?
Bueno, dels que has dit, et falta el Martis Steinbergs, que
correcte.
És a dintre, i el Baulet no.
A Baulet no, val.
No, Baulet acaba contracte, i acaba contracte. Llavors, bueno, pues, plantilla ja, no. Bueno, nosaltres ens agradaria tindre 12 jugadors, també tenim algun jove a la nostra dinàmica, que ja l'any passat estaven entrenant amb nosaltres i tal, i que ja, pues, bueno, aquest any continuen sent joves, però un any menys joves, no? I, bueno, però en un principi el que ens agradaria és tindre 12 jugadors bons, d'un nivell semblant, i tirar la temporada endavant amb aquests 12.
I amb un nom que convé destacar, que és el de Guillem Jou, que és el capità. Sí. Tu, pregunto així francament, Pedro, tu el dones per perdut?
No, dono per guanyat.
Sí?
No, no. Bueno, espero, és un jugador molt important per nosaltres, el nostre capità, l'únic club que ha jugat professional és amb el Manresa, de categories inferiors, ens dona moltíssim, molts intangibles, és un jugador supercompromès, i bueno, em costa imaginar que no continuï al Manresa, sé que estan parlant, i evidentment, pues, clar, tenim les limitacions que tenim, i bueno, pues no, les coses no van ràpides, però vamos, a mi ja et dic, amb el meu cap seria un trasbals molt gran que el Guillem no estigués a la temporada que ve.
Doncs això evidentment és una molt bona notícia per a tots els aficionats del Baxi que ens estiguin escoltant.
Sí, si es confirma.
Estic donant la meva opinió de que m'agradaria que passés i del que jo crec que passarà, però evidentment
aquí.
Això ho porta el Xevi Puyol, sí. Amb l'entorn del jugador, i esperem, jo sé, bueno, que tenim com a club, tenim tot l'interès i l'estimem molt com a jugador, com a persona i com tot, i jo crec que, bueno, dic, soc optimista perquè sé que farem tot el possible. Ara, clar, també ja estic arribant a un acord, ja soc, no, que jo sàpiga, i estic segur que a dia d'avui no ha passat, però bueno, esperem que acabi passant.
I després un altre jugador que a mi em sembla molt interessant, que aquesta última temporada us ha donat molt d'equilibri en el moment que va arribar, que és Devin Robinson. Hi ha alguna remota opció de que segueixi?
Bueno, un jugador professional, bo.
Sí, bastant.
I interès tenim. Tant de bo que ell també tingui interès per tornar. Quan se'm va acabar la temporada vam fer un sopar i vam parlar amb ell de com s'havia sentit i què pensava de tornar. I bueno, va riure, pues clar, perquè era molt aviat, i va dir que estava molt agraït, que el seu millor bàsquet l'havia fet aquesta temporada amb nosaltres i que ell això ho valorava molt. I que no descartava res, però que necessitava una mica de temps, una mica d'estiu per davant, per veure quina era la seva posició al mercat mundial. I quan dic mundial vull dir que ell és un jugador que ja havia jugat, per exemple, a lligues asiàtiques, que potser no són molt conegudes per nosaltres, però que paguen molt bé, i aquesta temporada, pues, el que ha jugat amb nosaltres, jo crec que ha cridat l'atenció. Per tant, pues bueno, no sé el que passarà. Sé que no té equip. I si no té equip, nosaltres allà que estem, diguem, no? Però bueno, sabem qui som, sabem que som al Manresa, que tenim condicions econòmics que fan que determinats fitxatges, per molta il·lusió que ens facin, és molt difícil que es puguin fer, i és el seu cas a dia d'avui, diguem, no? Que és molt difícil que pugui acceptar una oferta amb les nostres limitacions econòmiques, però ens va caure molt bé, ens va ajudar moltíssim, ens va canviar l'equip amb la seva energia, amb el seu físic, i mentre no fixi per a un altre equip, nosaltres estem allà esperant que digui que sí, però sabes, la realitat és que no és fàcil, no? Per el que et dic, un bon jugador.
M'agrada aquesta fórmula de vam de sopar i va somriure. Res millor que un bon sopar, Pedro, per convèncer un jugador, no?
Bueno, amb el sopar de... No amb mi, amb el sopar de tancar sí. la temporada.
Ja m'imagino, ja.
I tant. El Xavi Puyol, també, o sigui, una mica... bueno, pues que ell ens va dir que va acabar content i que la temporada per ell havia sigut bona, i, però bueno, no va fer una temporada. Li van dir, hòstia, no és un repte per tu començar i acabar una temporada a un nivell alt? Això no ho ha fet, no ho ha fet mai, no? Per diverses raons, no? Per les lligues amb les que ha jugat, no? I, bueno, pues, ja em dic, jo ho veig difícil, eh? Ho veig difícil perquè, però, mentre no surti la notícia de que ha fitxat no sé on, pues és un jugador que tenim esperances, no? I ja està, i quan fitxi per un altre club, pues la vida continua i buscarem un altre.
Com moltes vegades ha passat al Baxi Manresa, com moltes vegades ha fet la direcció esportiva del Baxi Manresa, que és una de les millors de la Lliga, i ho sabem, i també el seu entrenador, el Pedro Martínez, que continuarà la temporada que ve entrenant al Bages, i jo crec que tot el Bages en complert ho celebrarà. I a veure aquests 1.000 partits, i aquests 400 també amb el Manresa.
Més, si no vaig errat, han de caure pel final de la primera volta.
Home!
Més o menys, no? Són ara...
I els 400 pel final de temporada.
Doncs pues mira, doble festa.
Sí. Una feinada de por. Molts sopars per celebrar-ho, Pedro.
I tant.
Pedro Martínez, tota la sort del món de cara a la temporada que ve. Una abraçada forta. Estarem pendents també d'aquesta qüestió europea, que també és molt important, com ens ha explicat el Pedro. Gràcies, Pedro.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Fins aviat.
Així sona Reconcentrat.